Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Divendres, la notícia del dia que sacsejava de ben bé la tarda, Alexei Navalny moria en una presó siberiana on es trobava reclòs des del mes de desembre passat. Doncs bé, aquesta matinada el grup U2 ha dedicat unes paraules d'homenatge a l'opositor rus en el concert al Desfer, a Las Vegas, a Nevada, als Estats Units. Ja sabeu, aquella cúpula gegant on una de les seves grans particularitats és que tota l'esfera és una gran pantalla on es projecta tota mena d'imatges. Bé, situats, com dèiem, aquesta matinada, el líder dels U2 ha aturat el show per fer una pausa breu, justament per recordar d'una banda que en pocs dies, per cert, en parlarem avui al programa, es compliran 2 anys des que es va iniciar la invasió russa a Ucraïna, i en segon lloc també el músic irlandès ha parlat de llibertat relacionada amb el poble ucraïnès. Una paraula dit que és la més important del món, tan important que els ucraïnesos estan lluitant i morint per ella. I així ha acabat aquest discurs recordant també el polític Alexei Navalny, que, per cert, tot això se li suma que passades ja 72 hores de la seva mort, ni la família ni els advocats del principal opositor, com ens ha explicat avui el Toscano a l'Estel Migdia, del principal opositor rus, han pogut veure'n el cos. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que ha passat de 2:15 a 3 de la tarda. A la sotsdirecció, Marta Jarque.
Bona tarda.
Els guions. El gran. Inimitable. I a partir d'avui, de fabricació pròpia, ell és Francesc Marginet.
Marginet! Oh!
Bravo, bravo. Bravo, bravo.
Ai... Molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies. Bravo per vosaltres, per aguantar a una persona com jo aquí en el programa, però...
Encantadíssims.
Bueno, de moment portem un matí.
Portem un matí, portem un matí. Sí, sí, portem un matí.
Portem un matí i només amb aquest matí que ha passat Francesc Marginet al Fabricació ha aconseguit una cosa que ningú ha aconseguit des que vam començar al setembre. Francisco, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què és?
El major número d'integrants de l'equip concentrats al menjador a l'hora de dinar.
Diran,
Sí, sí.
Penseu
si que... Ferran Capdevila hagués fet postres, hi haguéssim sigut tots.
Penseu que això serà cada dia, Jo ho insistiré, Vaig a dinar, ho diré cridant. Anem a dinar.
A dinar, com al col·le.
A dinar, portaré una campaneta. Ding, 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 ding.
I la Paula, que la tenim aquí, que mig dina, pobra. No menja, només...
Deglutés monsters.
Sí, deglutés que...
Ojo amb els monsters. Que Mercè, digue-li tu, que tu et fa cas.
Vigila amb les begudes.
Vigila amb què prens.
Sí.
Què vols dir?
No, però és que s'ha de vigilar. Ja ho saps, no, Paula? Sí? Ha sigut bon cap de setmana? Sí? Sí? Ja m'has clara. Molt bé. Va, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, i perdona, i el Ferran Capdevila, que me'l deixo a la producció des de la Peixera, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la nostra Marta Medina, i avui, ella, tota sola, sense haver dinat, Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Jo, que ets de The Economist, d'economia en sabran molt, però...
De plans.
De plans, de cites...
No
gaire,
és veritat.
Però sereu imbècils, gent de The Economist.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Rectifico, que si no, és que si no se m'enfada la mare de la Paula, la Ioli, que li ha preparat uns canelons i diu que ja els ha dinat, que si no els estaran patint, home, des de casa.
Caram, dilluns sí. De canelons. Podem instaurar-ho, això, també.
Que la Ioli ens en faci per
això,
tots.
Això, perquè si no és així...
Ui, dirà que sí, eh?
Ui, què dius? Bons.
Sí?
Bons.
Truca la Ioli.
Amb reducció de Monster.
Bueno, en fi, no sé si hem reduït o no, o hem amplificat els continguts d'avui, però el repassem tot seguit perquè, com sempre fem, repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. I després la Marta Jarque avui farà la digestió amb José Antonio Donaire. Ell és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, perquè ens parli justament de l'impacte, jo no sé si sou conscients del mobile, que arriba ja a la gran ciutat.
Atenció, perquè esperem 95.000 visitants.
Mare meva.
Això és molta gent, eh?
Més la gent d'aquí.
Quina mandra, això, del mobile.
No sé que marxi. Marxem.
Pot ser que marxem.
Bueno, com ja sabeu, comença la setmana que ve aquest mobile, i avui li preguntarem al professor Donaire, que ho sap tot. Va intervenir a la temporada passada i ens agrada molt les seves explicacions, sí, sobre l'impacte del mobile a la gran ciutat. Està contestat ja la Ioli, no? Com si la conegués. Eh que sí? Et veig... Ets la Paula, que et treu el mòbil, i ets missatge de la mama.
A veure si ha acceptat el repte canelons.
De canelons?
No li agrada que li diguin Ioli, per començar. Ai. Fatal.
Doncs així, ni canelons ni res.
Com li hem de dir? Com li hem de dir? Digue'ns com li hem de dir. Mama, no sé.
Yolanda.
Yolanda. Cap al seu nom. Yolanda, podem rectificar. Mira, novament. I que això, si algun dia, doncs, si ens portes canelons per tots,
fantàstic,
nosaltres els del Fabricació...
Ho celebrarem.
Canelons, fabricació pròpia, t'ho acceptem, no?
Jo, mai tant.
Encantats.
Tot el que tingui beixamel... A favor.
Què passarà avui? Doncs a 3:45 repassarem la setmana informativament amb el periodista Pau Massip. Després ens acompanyarà la gent de Verificat, perquè, Jarque, avui ens preguntarem si els immigrants en situació irregular es poden empadronar per començar a casa nostra.
Sí, i si això també funciona igual a la resta de països europeus.
Doncs això mateix, com es cobreixen aquestes necessitats bàsiques dels migrants irregulars. En parlarem amb la Serena Yordache, de fact-checker de política i discurs d'odi de la primera agència de verificació de Catalunya, com és el Verificat. I a partir de les 4, avui tenim al Fabricació un cacau meravellós. Visita l'escriptor i guanyador del Premi Sant Jordi 2024, Jordi Puntí, pel llibre Confeti. Què passa? Aquest llibre Confeti... Ai, Francesc, hi ha prosa elegant i energètica que caracteritza a Jordi Puntí. Ens fa viatjar a Hollywood.
Que bé.
Viatjar a Hollywood sempre està bé.
Espera't. De Hollywood a l'Havana.
Oi, a l'Havana també, sempre està bé.
De l'Havana al Waldorf Astoria de Nova York.
A Waldorf Astoria de Nova York sempre està bé.
I cap al Ritz de Barcelona.
Home, encara millor.
Què et sembla?
Queda més a prop.
Doncs tot això amanit amb la meravellosa història d'un dels catalans més universals de tots els temps, del genuí Xavier Cugat. Parlarem de la figura de Cugat.
I el seu chihuahua,
I el seu chihuahua, la seva música, el rei del mambo. I de com Puntí, doncs, arriba també i ha arribat al seu món. Un dilluns en què també tindrem la mirada posada al món, amb l'analítica mirada justament del professor Manuel Manonelles. I amb el Bona Teca d'en Pau Gascó, avui parlarem del bacallà. I amb la tertúlia esportiva, amb qui? Doncs,
amb ell. Hem quedat després de Nadal, sí, de veritat. Estarem de veritat aquí.
Val.
Vols dir? Bueno, ho sabrem a partir de les 5, perquè avui, Francisco, excepcionalment, Parlarem de bàsquet.
I perquè toca. Perquè un esport toca, no? Una mica... No, no, ens agrada, ens agrada.
Perquè has insistit molt, Francisco.
Jo sí, jo vaig seguir ahir, però
de dalt a baix. Ai, Déu meu, aquesta
final. Bueno, es veu que hi ha hagut una sèrie de decisions polèmiques de l'arbitratge que no... Ai. Que sorprenentment ha favorit el Madrid i no el Barça.
Gent molt enfadada, Raga.
Quan no passa això? Quan no hi ha decisions?
No sé si és notícia suficient, però
aquesta
bueno.
Aquesta és la pregunta, sí.
Fins ara ho havíem sentit molt al món del futbol i ara sembla que també això toca el rebre els del bàsquet.
Déu-n'hi-do. Doncs en parlarem avui al final del programa i així, d'aquesta manera, com que... Saps això?
Com que no vol la cosa?
Tal qual, arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i seran 3:45 de la tarda. Ens hi posem i obrim, per tant, realitat paral·lela. Bona tarda, Marta Jarque, de nou.
Bona tarda.
Avui, al Fabricació Pròpia, s'ha de dir, hi ha molt confeti, perquè estem de celebració.
I no pel resultat de les eleccions a Galícia, Mercè, que d'aquí uns minuts en parlarem amb el company Pau Massip. Tampoc ens alegrem, naturalment, de la derrota del Barça de bàsquet, ara ho parlàvem, ahir a la Copa del Rei. Dit això, estem molt contents avui, perquè avui donem la benvinguda a l'equip, el gran Francesc Marginet!
Ja sóc aquí!
Ep, Marginet.
Saludar.
El Francesc, Francesc, sigues benvingut.
Moltes gràcies.
Com sabeu, ja el teníem un dia a la setmana amb la seva secció dels dimecres, País Petit, i la secció se li ha fet petita, valgui la redundància, amic Francesc, perquè a partir d'ara el tindrem cada dia com a guionista del programa i també l'escoltarem, doncs, tant com ell es deixi escoltar, perquè tenim moltes ganes de sentir-te, Francesc. Ets molt simpàtic.
Sí?
Sí, i t'explotarem tant com puguem, com fem amb nosaltres mateixos.
Estic aquí per ser simpàtic i ser explotat. No, una mica...
Sí, va, sí, això és així.
Això no, està bé, està bé, està bé.
És el contracte tipus.
Això va així.
A tot arreu.
Sí, sí.
Sí, ja et deies que no sé si havies llegit la lletra petita d'aquest contracte, sí. Perquè és important, és important escoltar-la.
Sí?
Sí, llegir-la, no sé si...
No me la he llegit, no me l'he llegit mai, la lletra petita, jo.
Va, tranquil,
no me la llegeixo.
Per donar la benvinguda com es mereix al Francesc i per preparar-nos també tots plegats per la seva adopció, perquè l'hem d'acollir, l'hem d'adoptar a la nostra família. La realitat paral·lela d'avui la dedicarem al nou membre de la nostra petita i benvinguda família.
Mare de Déu.
Això és un nou moixonet de nom Francesc Marginet.
Vinga.
D'entrada, un molt bon fitxatge, perquè entre moltes altres coses, de tant en tant el Francesc ens porta xurros,
ei,
que són molt bons i ens agraden moltíssim. Dit això, crec que ha arribat el moment per decidir el nom oficial del nou membre de l'equip, perquè és una cosa, Francesc, que ens fa ballar una mica el cap. Say my name, when no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kind of shady. Ain't calling me baby. Perquè sí que és cert que això està generant una mica de discrepàncies a l'hora d'escriure guions.
Sí.
I com l'hem de posar,
sí,
aquest nano?
Això és veritat.
És un tema que està al carrer, eh?
Clar. Si us sembla bé,
sí,
passem
sí, sí.
A les opcions.
Anem. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
És mica...
Buenas tardes. Tenim tres opcions. No hi ha, aquí no hi ha opció de comodí del públic, perquè en principi ho hem de decidir nosaltres en assemblea.
Val. Ni Yolanda ni res, eh? Val.
Res. Val. Opció A, Francesc,
sí,
que seria la més conservadora, per dir-ho així. Opció B, Cesc, Que aquesta a mi em funciona perquè és com més concisa, no? Va, pam,
Cesc,
directe.
Cesc. A tu t'agrada aquesta.
Opció 3 seria Marginet, anant una mica referint-nos al que seria ja el cognom, que aquí hauria una derivada que seria Margi, que potser Margi, no...
Sí, no. Margi sí, eh? Sí? El meu germà li diu Margi, vull dir... Sí. I ho portem molt bé a casa meva, vull dir, no hi ha cap...
Tu què series, Margi segon o seria ell el Margi segon?
El Margi xic.
Margi xic.
Molt bé.
Aquí s'enganxa una mica, eh?
L'altra opció seria Net, no? Si treus Margi... Doncs...
Net.
El Net.
Us han dit això?
Margi Net.
S'ha adreçat a vos...
Nets no.
Nets no.
Nets no. No perquè no ho siguem, no, sinó perquè, perquè Margi era més recurrent.
Bé, doncs, si us sembla, afegim Margi. Per tant, tindríem 4 opcions. Francesc, Cesc, Marginet o Margi. I a partir d'aquí, la idea seria que votéssim pel nom que us fes més gràcia.
Jo tinc algun...
Sí, home,
jo tinc dret a vot aquí,
sí,
o no?
Sí,
o no,
sí,
no?
Sí,
ah, no, sí,
és que... És una democràcia.
Sí, home, sí.
No, perquè jo sempre amb això he tingut com...
És que tu ens ho has posat molt fàcil,
és
perquè...
És que jo no he sabut mai com... La gent ho ha triat. La gent ha sigut el poble que ha anat fent...
Has delegat.
Ara diem, clar, he delegat la responsabilitat. Sí. M'han dit de tot. Paco, també.
Paco?
Sí.
Paco, sí,
de Francisco, clar.
Sí.
Paco,
sí.
Francesc.
Ai, jo és que no li veig cara de Paco. A mi no m'acaba de... No ho sé, digueu vosaltres.
Home,
eh?
Jo ara...
De Paco. Oh,
fa molta gràcia.
Faig
no,
cara de Paco.
No.
Paco.
Aviam, també diré, hi ha Francisco.
És veritat.
Que llavors podria ser equivocació.
A mi m'han dit Francis i m'han dit Cisco.
T'hem dit Nuri, també, en Francis.
No, prèviament. I Nuri m'encanta. De debò, eh?
Nuri.
Si em podeu dir Nuri.
Tens nom com de restaurant de peu de platja. Escolta, va, doncs, si us sembla bé, no ens allarguem més, que ja sé que no us agrada això de votar.
És un
perquè...
tràmit.
Costa, es fa complicat. No sé si ja teniu algun nom preferit, vosaltres, perquè ara hem de passar... La... Vull dir, això quedarà enferm.
Sí. És molt complicat. A mi em fas decidir sobre mi mateix,
o sigui,
sobre el meu nom, eh?
Que a partir d'avui, el que decidim ara aquí, en aquesta taula...
Ja és, serà oficial.
Sí. No miris així, Mercè.
És que ara no sé, és que no sé com dir-te.
Estic d'acord amb el que... Mira'm, de què faig cara.
O de Paco, però...
Ja està.
Ostres, Paco? Però aquesta no hi era, Paco.
Aquesta no hi era, però ens ha agradat.
A la peixera poden votar o no?
Sí, la peixera, què diu la peixera? I la Iolanda també m'interessa, especialment. Mm, què diuen? Mm. Que sí.
Que t'ho ha posat al mòbil, diu. A veure
el mòbil.
Ai, no t'ho pot dir, ara que està parlant
no,
amb tu?
No, és que al Ferran li encanta escriure en directe, que a mi m'agrada, perquè llavors veig molts missatges.
Bueno, a veure,
m'és igual el que decidiu.
Francesc,
Ferran. Espera, què diu el Ferran? Diu, a mi m'és igual el que decidiu, feu el que vulgueu. Jo no diré ni Uri, ni Cesc, ni Medi. I ja està. O sigui, aquesta és la...
Estem al mateix lloc d'on hem sortit. Diguéssim que...
No, molt... Val.
Gràcies per l'aportació,
però... No. Sí. Escolta'm la Harker, per favor.
No, jo he posat una mica les bases del que seria aquesta votació. Us he donat diferents opcions. Hem fet... ja hem derivat a una quarta opció, que seria, diguéssim, la candidatura alternativa, Margi. I ara, a partir d'aquí, si us sembla, obrim el torn de votacions. Comencem pel directament afectat.
Jo faria el... Si hi ha un empat, desempataré.
Ah, val. Doncs, per tant, som tres que hem de votar. Uri.
Vas.
Jo voto per Cesc perquè des de que el jugador Cesc Fàbregas va anar al Barça, em ve al cap Cesc. O sigui, totes les variables que feien des de Madrid.
I és divertit.
I em vull desintoxicar. I vull tornar a dir Cesc.
M'encanta.
Perquè ara només em ve al cap Cesc.
Per tant, tu, Uri...
Per tant, Fernando. No, Cesc. Cesc.
Fernando, fantàstic.
Per tornar a honrar el nom de Cesc.
Exacte.
Molt bé. Cesc 1. Mercè?
Make Cesc great again. Una mica.
Ostres, jo és que a mi, saps què em passa? Que em surt Francesc. Però no sé per què, vull dir, em sap greu.
Està bé, no?
És que em surt, ja quan penso amb el Francesc, em surt Francesc.
Sí, però Francesc és com de mare que s'enfada i et diu el nom de pila de dalt a baix.
Això t'anava a dir, Francesc ho defensa molt la meva mare.
Veus? Que jo ja estic de mare.
I a partir d'una certa edat ho defensa.
Sí?
No, però no ho dic per tu, Mercè, però vull dir, ja a Francesc.
A partir d'una edat et diu Francesc,
em diu
Francesc, no?
Val. Em sembla molt bé, Francesc. Bueno, Marta, decideixes una mica tu, ara.
Ah, tu ja has votat,
Francesc.
Francesc.
Ara no diguis Marginet perquè em passes la pilota a mi, eh?
No.
Ah, digues Marginet, clarament.
Ah, clar.
Cesc, no, a mi Marginet m'agrada perquè la I i la E li donen una sonoritat... I amb la A, o sigui, tens tres vocals i et dona una sonoritat que m'agrada, però és que jo crec que és per tema de... Són pocs, s'ha d'anar molt per feina, i jo crec que Cesc... És més concís.
Cesc Marginet.
Sí.
Va, pues
Cesc.
Va.
No sé, tu l'hauràs de nombrar més vegades perquè ets qui condueix el programa. No sé si amb
digues,
Cesc t'hi sents còmode.
Digues Marginet, perquè ens interessa veure què és el que... Saps? Que es mulli ell.
És a dir, dic... Ah, val, doncs voto Marginet, jo.
No.
Sí, és que ho tenia clar des de l'inici, jo.
No, Això que has fet, Mercè, és intolerable.
Benvingut.
La Marta tenia molt clar que era Cesc. Respondré a tot el que em digueu a partir d'ara, sí? Tant més. Jo sé que no serà sempre igual, segur que no serà sempre igual.
Ja ho tens acceptat, no?
Ho tinc acceptadíssim.
Escolta, doncs fem Cesc.
Però
ja
jo crec que, vist com han anat les votacions i la defensa que s'ha fet de cada nom, diria que és Cesc.
Va. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. El tenim. Cesc, el tenim.
Doncs Francesc, gràcies per...
Cesc, my name.
Cesc, my name.
Doncs bé, el Cesc... Oh. Per si no ho sabeu, és actor.
Sí.
I és actor dels bons. De fet, ha protagonitzat ja moltes obres de teatre. Nosaltres, el seu equip, no n'hem vist cap.
Això és lleig, també, per començar, eh?
No, passa amb la família.
Res. Això és veritat.
Passa res.
Ah, perdona, no, és que ara hi he caigut. Sí, jo sé que vaig veure una Harket de Manzi.
Ah, sí?
Home, tant, és veritat. Tots eren fills meus.
Sí, és veritat. Sí, el lliure. Ara
sí,
hi
era ell.
Sí que hi era.
Era ell?
Amb bigoti, però és que canviem molt els actors a l'escenari. Si portem bigoti o unes ulleres, canviem. I de vegades...
Aneu d'incògnit. No,
exacte, és una mica...
Les ulleres, ja amb el bigoti.
Bé, sigui com sigui, de 5, un, no? Sí. Només hi ha anat la Mercè. Per tant, com a company juri, tenim molt marge de millora, però confiem que, efectivament, has fet una obra, ara que la Mercè ens ho confirma, doncs, diguéssim que donem fe, no, Mercè, que no ens ha enganyat amb això d'aquest actor.
No, és actor, és actor.
De moment, per tant, tenim que el Cesc és actor, cosa que també ens pot salvar d'alguna situació incòmoda en algun típic convidat, col·laborador. Si, per exemple, una entrevista no està funcionant, Cesc, allò que, saps que s'està ensupint la cosa, s'està allargant, tu pots entrar a l'estudi fingint que hi ha un incendi a la redacció, per exemple.
Sí, d'altres coses.
O, per exemple, que s'ha proclamat la República i hem de tallar les emissions. No sé si t'hi veuries en cor.
També veig més clar allò de l'incendi o que fotran a terra l'edifici que no pas allò de la República.
Com a argument creïble.
Com a argument creïble. Clar, ha de ser...
També podríem fer fora l'entrevistat i que ell es fes passar per l'entrevistat com a actor.
Sí,
i llavors que remés molt a favor de l'entrevista.
Com una versió de l'entrevistat.
Sí, perquè tu, per exemple, saps imitar veu, Cesc?
De vegades, depèn de quina. Depèn del dia.
És més que res per saber-ho, perquè la idea que proposava l'Uri a mi em sembla
pensat,
molt bé.
Està ben lligat.
I mira,
em puc preparar els entrevistats, la veu dels entrevistats.
Cada
setmana tenir la cartera d'entrevistats i a cada entrevistat li... Per si de cas no es presenta...
Escalfar la banda.
Exacte. Jo estaré aquí tota l'estona.
Perfecte. Veus que bé? Aquest noi, tots són avantatges. Ens va molt bé tenir un actual equip. Estem molt contents. Això sí, no sabrem mai si està sent sincer o està actuant. Aquest és un hàndicap. Amb això hi hem de jugar. I aquí, per tant, hem d'estar al quite. Els actors també són gent bohèmia, ja ho sabeu. I quan parlen sempre acaben les frases amb aquest so. Us faig un exemple. Una frase a l'atzar, per exemple, Montserrat, t'he dit mil vegades que hem de comprar calçots. Doncs un actor la diria així, Montserrat, t'he dit mil vegades que hem de comprar calçots.
Però t'ho has tret, això.
Que és... Això ho fan.
Sí.
Que és, oi que sí?
No, i encara te'n diré una altra, Pere, te'n diré una altra.
Que és com aquest... és una mena d'esbufec gutural amb un aire una mica amenaçador, sabeu? Saps que això, per tant, a la ràdio no s'estila, aquí hauries de fer una mica un canvi de registre, perquè aquest, com vulguem dir, remarcant la frase, de moment encara no ho fem servir.
Veus? No, aquest no sóc jo,
Però no és la mateixa intenció. Tu em deies una altra, Francesc.
Hi ha una prèvia.
Sí?
Es comença les frases també amb... abans de començar la frase.
Sí, veus?
Estàs buscant la paraula.
Avui he vingut aquí per parlar-vos d'això.
Veus?
És per remarcar, és perquè hi ha...
Èmfasi, no?
Sí, l'èmfasi que traduït al llenguatge normal vol dir ego. I l'ego ha de sortir per algun lloc.
Això a mi em recorda també els tertulians, que quan els demanen l'opinió, Mercè, per exemple, demanem l'opinió a mi...
Marta, sisplau, voldria que ens donessis l'opinió sobre la mort de Alexei Navalny, per exemple.
No, la... És important començar sempre amb no. No, jo el que volia dir, doncs, la meva opinió sobre la política russa...
Que facin com un vot.
Bueno, el no previ, abans de donar la teva opinió... No, jo, com volem dir...
Sí que passa això. Alguna cosa a dir? No.
No,
jo... I llavors exposen mitja hora.
Llavors continuen. Jo et respondria... Marta, tens raó, però... Jo diria que és una situació més complexa.
No? És que és bo.
Ja us és bo.
Que és molt bo.
Ai, quin gran fitxatge. Bé, amb tot, companys, no hem de perdre la vista que nosaltres el Francesc tampoc el coneixem tant i no coneixem els seus secrets més ocults. És per això que ens hem ajudat de persones més properes a ell, del seu cercle més íntim, perquè ens adverteixin dels seus defectes i així no endur-nos cap sorpresa. Que això està molt bé, sempre anar una mica previngut.
Sí, està bé això.
Coses a tenir en compte del Francesc, volum 1, primer testimoni, endavant.
Hola, què tal? Soc el Marc Carrida Aribau, company, amic i amant d'en Francesc Marginet Sensada, de la seva estimada companyia Duo Fàcil.
Coses a tenir en compte, li fa molt mal a l'Ale. Molt, molt, molt. És a dir, jo faig veure que tinc Covid i em poso una mascareta FP2 doble per quan se m'apropa, perquè és massa dur allò encara. No m'he atrevit mai a dir-li. És molt desordenat, és bastant mal educat amb les persones que no s'ho mereixen, no? Amb els col·lectius minoritaris, sobretot. És bastant racista, bastant homòfob.
Bueno, sí, imagina't.
És bastant cabron, de veritat.
Imagina't.
Quin
fitxat.
Brama.
Ah!
Tot això era broma. És una gran broma. L'únic defecte que té el Francesc és perfecte. Aquest és l'únic defecte que té. És perfecte. No li pot buscar defectes, perquè és perfecte. Només que gasta molts calçotets vermells. Gasta calçotets vermells i si ho fa fent teatre, si ara també ho farà a la ràdio, no sé si l'economia familiar li donarà per tenir tants calçotets vermells. Per la resta, que parla massa de la Patum. Més enllà d'això,
és perfecte. Això ho té.
Aviam, ja no parlarem més de mi després d'això, no? Perquè he estat a punt d'aixecar-me i marxar, però...
Marc, no ho facis, això.
El Marc me l'estimo molt i sabia que giraria.
Que hi hauria un gir de guió en algun moment. Sí que és veritat que al principi ens hem espantat, home, perquè han començat a sortir draps bastant brutots.
Hem patit perquè no ens encaixava la figura d'en Cesc.
Pensava,
no?
Quin gran actor, perquè jo
perquè
no
ho hagués... Perquè ho ha dissimulat molt
jo
bé.
Jo no ho hagués dit mai.
Tampoc.
A més, una cosa sí que és veritat, allò dels calçotets vermells.
Es confirma.
Sí, es pot demostrar.
Sí, ho has de dir.
Però perquè en tens molts.
No, perquè tinc una mena de mania. No teniu manies, vosaltres?
Ui, tant.
Moltes.
Però amb calçotets, jo, per exemple, personalment, jo amb calçotets no.
Ja, jo, clar.
No en toco.
Jo amb calçotets sí, tinc la mania de quan tinc algun dia important... que he de parlar en públic, doncs em poso calçotets vermells.
Calçotets de la sort.
Els calçotets de la sort. I ho vaig començar fent per moments puntuals, però ara
sempre.
Sempre.
És que no està el front perllongats, eh?
Sense exagerar, uns 25 calçotets vermells.
Clar. Però i quants? 25.
I després d'altres colors, eh?
Un parell d'altres colors.
Sí que fas coses importants.
Sempre, cada dia. És que cada dia és important. Ens hem de durar pensant que cada dia és l'últim.
Molt ben dit.
Molt bé.
Escolta, clar, hem recollit un testimoni, però què passa als periodistes d'arrel?
Volem més, sempre.
Vull dir, sempre has de contrastar. Per tant, hem recorregut a una segona veu.
A veure.
Hola, com esteu? Soc la Cristina, la companya del Francesc. Re, només volia fer-vos saber que des que va rebre la vostra proposta, el Cesc no para de buscar notícies, de... Bueno, dorm amb Ràdio Estel, no para allà 24/7 amb vosaltres, escoltant el vostre programa, redactant, buscant notícies per fer-ho molt i molt bé. Així que, dins d'aquesta tendresa o vulnerabilitat inicial, jo us vull advertir dels seus dos talons d'Aquiles. Un són les habaneres. Ui. Vigileu molt que no es filtri en cap cas ni la vella Lola ni el meu avi, perquè, si no, embogirà, se n'anirà cap a Calella de Palafrugell i l'haureu perdut. I l'altre és, si el veieu molt tendre, molt nerviós, molt adormit, doneu-li sempre xocolata.
Xocolata,
no? O menja, o fuet, o qualsevol cosa de menjar. I si el voleu fer molt feliç, regaleu-li calçotets vermells, perquè sempre li porten molta sort. Matonets!
Ai, que placer sentia jo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó.
Nosaltres, Francesc, pel que pugui passar, et fem entrega d'un regal.
Oh, és veritat, és un regal, eh? Això que s'ha sentit?
És un regal.
I no és un llibre.
Que no ha caigut del sostre.
No, i és un paquet, ha caigut de la vostra mà, de la teva mà.
I, doncs això...
La puc obrir?
Sí, home, i tant, per favor. És el teu moment, Francesc.
Que maca, també.
Cesc.
La Cristina, eh?
Home, els dos testimonis ens han arribat al cor.
I d'aquí, els sotets vermells!
Que no podia ser d'una altra manera. Xulos, eh?
Tu, ja que comencem, calçotets vermells, moltíssimes gràcies.
Què et sembla? Podries calçar-te'ls per sobre els texans?
Sí, sí,
és just el que anava a fer.
Amb un únic desig, que els vagi rentant de tant en tant.
No, no, però no els rento, per això en tinc tants.
No, eh?
Perquè llavors, quan fa temps que me'ls he posat, ja fan net. Ja fan net.
Per tant, 26, no? Cada d'ara, quants eren?
Ara 26.
26.
Mira, mira.
Si us sembla bé, doncs passem al missatge institucional. Marc Ginet, benvingut a l'equip.
Qué bueno que viniste.
Perfecte, eh?
Li estan molt bé.
Fantàstics.
Bueno,
escolta, i que ben quadrat, Harke, eh? Perquè, mira, en segons ens situem al punt de les 3, Francesc, avui era un dia...
Sí.
Cesc, perdona, a mi em costarà això, eh? Cesc, era un dia... Hem quedat que Cesc, no?
Cesc.
Però Francesc incorpora Cesc.
Sí, també
pot ser. Si et vols sentir millor.
Mira, amb el seny als horaris arribem al punt de les 3 i li passem ja al Francisco la cosa, perquè jo ja avui aquest matí l'he vist...
Com l'has vist?
Diferent. Sí. O sigui...
Què tenia?
No sé, l'he vist que estava preocupat, però al mateix temps...
Que no com neguitós.
De fet, fa una setmana que estic capficat.
Sí?
Sí, sí.
Ho vols deixar anar?
Sisplau.
Va, Paula, posa-li música. El moment en què et deixis anar, buidis el pub...
Sí que ja se'l veu més tranquil. Ara,
sí, només... perquè ja fa baixada.
Tuit, notícia, jo... imatge... No sé, quina està la culpable?
Aviam, avui us vull parlar d'una cosa que, literalment, i això és verídic, eh? No me la puc treure del cap des de fa una setmana, com us deia. Continua ressonant dins del meu crani sense parar i, de fet, crec que si costo el cap al micròfon, ho podeu sentir. Procedeixo amb l'experiment.
Carai.
Acostant el frontal al crani.
Ui, a veure. Jo no sento res.
Ah, sí que sona.
Sí?
Home.
Voleu que ho provem amb el parietal?
I
amb
si sona sí.
Com diferent.
A veure, per favor, com sonaria. Sí que vols sonar algú com molt estrident, eh?
Una setmana...
Tot això tens al cap?
Ara de bé.
Encara que vas rebotant.
Estàs prou bé, Francisco?
Sí, faig prou bona cara, perquè heu pogut percebre que és música, i a mi la música m'agrada.
Sí. Llavors
podien ressonar altres coses que m'haguessin destrotat per complet.
Però molt fort et sona, eh?
Molt estrident,
sí.
Oi?
Molt estrident. I té com un eco que no para.
Coram.
Com ja haureu deduït, no m'he pogut treure del cap l'actuació d'Alicia Keys a la mitja part de la Super Bowl. Així és com hauria d'haver sonat aquest If I Ain't Got You.
Correcte.
És que si no ho dic en anglès de debò, If I Ain't Got You, si intento dir-ho pels
és
oients, llavors ens ho pego.
If I Ain't Got You.
If I Ain't Got You. Inclin mai.
If I Ain't Got You.
If I Ain't Got You.
Un èxit que Alicia Keys porta desafinant des del 2003.
No.
I... Aviam.
Ara, ara... Sí, perquè Alicia Keys jo tenia com que ho fa tot bé, saps? Presenta, canta...
Quan vaig rompre en l'escena Alicia Keys, se la va batejar com a la Stevie Wonder femení, la versió femenina de Stevie Wonder. Toca el piano de meravella, nena prodigi, canta perfecta, però a vegades...
Tots som humans.
Home, i és que si cantes tant i tant i tant, això es va desgastant.
Clar, és veritat.
La veu és un múscul que s'ha de cuidar.
Sí, noi.
I, de fet... així és com ha quedat per la posteritat d'aquesta versió, si viviu, el que seria la realitat paral·lela de la NFL, perquè aquests americans, que són unes guilles i que de muntar espectacles en saben un niu, ja es curen en salut i graven l'actuació prèvia per si hi hagués cap error tècnic, o en aquest cas, un error humà.
Veus? Com nosaltres.
Això també ho farem a Palau Robert, clar.
Sí?
Està ben vist.
Sí, sí, clar. Està ben vist.
Hem d'agafar idees, Mercè.
Sí, en el cas... totalment hipotètic i improbable, fallés quelcom.
Tots els escenaris s'ha de pensar.
Perfecte. La versió que podeu trobar al compte de YouTube de la NFL seria com la còpia de seguretat, val? Que es va gravar prèviament i que els organitzadors de la Super Bowl han decidit muntar sobre les imatges de l'actuació fallida. Això està afinat.
Això sona bé.
No, té res a veure amb aquell gallet que hem sentit prèviament.
Ha passat per l'autotune.
Sí, sí. No és la primera vegada que la reina de l'R&B i el Neo Soul desafina. De fet, ja li va passar també a la mitja part de l'All-Star de la NBA del 2013.
Carai.
Potser és una qüestió de mitges parts.
Que no sigui això.
Que si tu cantes en directe en el teu espectacle, tot va bé, però quan et posen una mitja part...
Clar.
Entres en fred, sí. No estàs, no portes estona cantant i amb el múscul entrenat, és diferent. Ja se sap que en aquests macroesdeveniments sempre hi ha problemes tècnics o de so. De fet, jo sóc molt fan d'Alicia Keys. Bueno, sóc fan. Potser molt no.
No, però escolta, que, no, que el perquè... Francisco sigui fan...
Ja vol dir molt,
eh? Criteri.
No, home, ja, té un talent inqüestionable i no tinc tots els discos, ni molt menys, però me'ls he escoltat i la meva opinió final és que és un talent...
Però ha de ser molt complicat, tocar el piano bé i, a més, usar-hi la veu. Vull dir, això és impossible.
Alicia Keys, o sigui, ho fa tot bé, perquè ha presentat gales, sí, que l'altre dia en parlàvem, que és complicadíssim, i ella ho ha fet bé.
I també és actriu, i també ho ha fet actriu, molt.
Va tenir un mal dia.
Ara!
La Super Bowl, la primera part, que
I, de fet, hi ha molts artistes i productors que creuen que les imprecisions, diguem-ho així, ja siguin rítmiques o melòdiques, donen caràcter als discos. Això passa molt. A vegades tu graves i dius, és que és just aquest toc com humà, aquest petit error li dona com una calidesa i al final queden en els discos. Mm. I com que ningú no és perfecte i s'ha de veure el got sempre a mig ple, avui us porto algunes de les imprecisions que han donat més caràcter a la història de la música recent. Comencem amb una de les millors veus del panorama actual, que no és altra que la recent guanyadora del Grammy a la millor gravació i, curiosament, a la millor interpretació solista, que és Miley Cyrus.
Ai.
Prepareu-vos per un quiquiriquí antològic i reincident, però que és molt valent per part seva.
A veus?
És una noia en caràcter, la Miley.
I que ella diu, m'equivoco, sí. Doncs endavant.
A mi m'encanta.
A veure.
Això va passar al mític programa Good Morning America l'any 2013. Ara, canta tu, qui dalt?
Ui, tant. I tant d'hora.
Amb aquest agut.
Perdona, sí, Good Morning America, això...
Això és molt al matí,
clar. Sí. I encara ho va enganxar prou bé, eh?
Ara ho entenc. Clar, no. Si tu t'acabes de despertar... Aquesta noia...
És més complicat.
Té una vida social...
Clar, on vas a parar?
Surt a les nits.
No havia dormit, clar.
I t'agafen així amb el peu canviat.
Aquesta gent, a Good Morning America, et fan llevar a les 3 de la matinada per tu, si clar, tens una actuació a les 10.
Que potser no havia ni dormit, mira què et dic.
Ah, pobra, encara com va cantar.
Justificada.
No, i ja et dic, és un registre superagut i té molt de mèrit, realment. És una partitura... se'n diu partitura ambiciosa en els cercles tècnics de la música.
Pedant.
Com bé sabeu, jo sóc hiperfan de Mariah Carey, o més ben dit, sóc hiperfan del seu megahit. Qualsevol excusa és bona.
Com t'agrada, Francisco?
Com té lluny el Nadal, ara?
S'ha posat vermell i tot, com els calçotets del Francesc.
És veritat, s'ha posat vermell, eh?
Podem contrastar.
Sí, no?
Sí,
és com si li agradés la Mariah Carey.
M'agrada molt i ho sabeu. I trobo que qualsevol dia és un bon dia per escoltar aquest mega hit.
Que és maca, que un dia no aparegui per aquí, eh, Mariah? Imagines?
Que hauria d'esplomar
els
seus peus.
S'ha tornat a posar.
Que aparegués per aquí, per la finestreta.
Mira, després del que posarem a continuació, crec que no vindrà.
No, però... no fotis.
Ara ho justificarem.
Ni la superdiva amb el rang vocal de la història més alt, amb uns aguts només audibles per cànids, s'escapa dels galls. Prepareu-vos per escoltar la seva veu, aïllada de l'actuació en directe, amb una metralleta d'imprecisions que em fan més mal a mi que a ella.
Ai.
Ja està. Ostres!
No. Fora.
No, ja ho sé, saps què li va passar? Que hi havia algú que li estava darrere, Harky, mira, o sigui, sí, és com que tu vas a cantar, llavors algú que estigués fent pessigolles,
saps?
Com està bé, saps? Que fos així... Ai,
quina munió que fan les pessigolles.
Però ja no és un gall, és que s'estava quedant sense veu, pobra noia, aquí.
Això, amb la Maria és estrany.
No és propi d'ella.
A tu, Francesc, has trepitjat escenaris. A micro, a vegades, o no? Has hagut de cantar?
Sí, no, de vegades a micro, sí.
Sabràs que moltes vegades la toma de terra no funciona amb tota l'eficiència que caldria i el micro t'enrampa i va fent petites descàrregues al llavi.
Bueno, també és veritat que aquesta dona, quants cops deu haver de cantar el All I Want for Christmas en època de Nadal?
Cada vegada que sona a la ràdio és ella, des de casa.
Un dia que es queda sense veu, pobra
noia.
Home, està sobreexplotada.
Ja n'hi ha prou.
En tenim una última.
Per acabar, us confesso que tot això, tot aquest tinglado, l'he muntat per arribar justament aquí. Per favor, una mica d'emoció, Paula. Sense més dilació.
Ai, a veure.
Amb tots vosaltres, un home que té un ritme diví, té un Grammy de debò i 5 de latinos, i cap talent pel bel canto. Tot això era per recuperar aquesta peça excelsa. Que dura una estoneta, si voleu disfrutar-la.
Perquè la gent... Enrique Iglesias, no?
Enrique Churches. Vita, vita, vita.
Sol.
Ara, ara. Quin temasso.
Però quina diferència, que bé que canta l'estudi. I que malament que canta l'estadi.
No, no hi ha justificació.
No et pots creure ningú, ara.
Que no.
No? Quan escoltes, ho has d'escoltar en directe.
Ara.
En directe és on es veu el talent.
Hi haurà enganxa, no? Vull a la final d'Operació Triunfo Raga.
Sí. Hi ha un...
Sí?
De fet, Martin, que és el meu candidat, sí, ja hi va demanar perdó a l'audiència, perquè té una cançó...
Previ
abans d'actuar.
Això és curar-se en salut, eh?
Complicadíssima, i ha dit, jo, per si de cas, ja us... o sigui,
ostres,
si no ho faig, doncs perfecte.
Però quin moviment de màrqueting més ben vist, perquè es presenta com la víctima.
Ui, tant.
I avui la clavarà, segur, i llavors guanyarà.
Tant de bo.
És un atac. Quina guilla.
És el meu... el meu candidat. Tu, Ruslana, eh?
Jo sí, Ruslana.
Tu, Ruslana. No l'has escoltat mai. No l'has escoltat mai.
No sé qui és.
Però li agrada el nom. Ja ens coneixem. Li agrada el nom. T'ha fet gràcia, el nom.
Sí, i hi havia l'altre, com es deia, el Pongui?
Ai, aquest no m'agrada. El Pongui.
El Pol Zing.
Això.
Ai.
Aquest també guanyarà.
Però això no era una
pel·li? Són els meus candidats, Marginet.
De Hollywood, el Pol Zing? No.
Bueno, fem una cosa. Mentre ara us preguntarem a vosaltres, els vostres candidats, aquesta nit d'Operació Triunfo.
Perfecte.
I a la tornada, ui, prepareu-vos, perquè anem cap a Girona.
Ui.
Home.
Atenció.
A mig camí, ja sabeu, que és el restaurant on allà hi trobem el nostre corresponsal, Josep Ordós, que ens parlarà del partit del Girona. Importantíssim.
Home, fonamental.
Per escurçar distàncies amb el Madrid. Va, sí. Després d'aquesta petita pausa, anem cap a Girona.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Dimecres 21 de febrer, el Fabricació Pròpia celebra els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un directe al Palau Robert. I atenció a qui ve. Antoni Bassas, Ginestà, Tomàs Molina, Quim Morales, Òscar Dalmau, Arribar i Ploure i molts més. Perquè si es fa, es fa bé. Amb noms i cognoms, i música, i cultura, i riures, i una servidora, la veu sense cara, posarà la cara. Dimecres 21, a partir de 2:45 de la tarda, el Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Dos minuts minuts i un quart de 4 de la tarda. Estem preocupats aquí al Fabricació Pròpia, Jarque, per l'estat d'ànim dels gironins. Porta una temporada, podríem dir, vivint un somni, en majúscules, amb l'equip de futbol. Una història gairebé d'èxit, que semblava doncs, que no tindria mai final, però victòria rere victòria i remuntada rere remuntada, així ha estat una mica la seva línia de joc en aquesta temporada de glòria pel Girona. Però, clar, això comporta una seguretat i un orgull de ciutat i de província també, més desfermat, podríem dir, del que ja és habitual, que tot s'ha de dir, Jarque, una mica també exageradíssim pel gust d'alguns.
Bueno, per alguns que els tenen una mica d'enveja.
Podem parlar.
Després de l'empat al camp de l'Almeria i la derrota molt contundent al Santiago Bernabéu, comencen a aparèixer alguns dubtes.
No fotis.
Però nosaltres, a dubtes, respostes. El nostre corresponsal a Girona és Josep Ortós, del bar Mig Camí. Molt bon dia, molt bona tarda, Josep.
Hola, bon dia, bona tarda.
Josep, com tenim els aficionats del Girona a aquesta hora?
Ostres, dividit.
Dividit.
Sí? Dividits? Tenen... Està clar. La derrota del Camp de Madrid va ser un bany tremendo a Girona.
Sí.
Llavors aquí hi havia una idea claríssima que poder l'àrbit del partit anterior que va fotre l'última groga en Emblin i el va fotre al banquillo en el partit del Madrid i la targeta en el Mitchell que no podia estar en la banqueta va ajudar una mica, però tot i així el Girona va fer malament. Però llavors el Madrid, que era una gran figura, resulta que juga contra el Rayo Vallecano l'altre dia i empata 1-1. Per tant, el Girona sí, però a veure, ara l'enemic directe és l'Atlètic de Bilbao, no només per...
Partit d'aquesta nit, rival directe, sí, Josep.
Exactament, però no només perquè per guanyar la Champions o no guanyar, per estar en la Champions o no,
sí.
És un enemic directe a Champions, perquè és un dels equips que pot estar Champions amb nosaltres, si és que hi arribem, i des de l'Ago seria una manera d'acostar-nos al Madrid perquè va punxar ahir.
Clar.
Dir, llavors, clar, la gent està molt dividida. O sigui, per un costat que estaven molt decepcionats després del partit de Madrid, el Real Madrid que va punxar amb el Rayo Vallecano, que tothom considera de Girona que el Rayo Vallecano és inferior al Girona, no? I amb la motivació, però estan motivats per guanyar avui.
Sí, clar. Però, Josep, per les seves paraules, o sigui, es desprèn que, per tant, no sé si hi ha por que es faci una mica llarga la temporada, Josep?
No. La gent no. O sigui, vull dir, la gent tenen molt clar que ja hem fet mitja temporada, ens hem barallat amb tothom i hem sortit molt ben beneficiats. O sigui, a veure... Sí. Ens hem barallat amb tothom. O sigui, en la primera ronda t'has barallat amb tots els equips de primera. I el resultat és...
Això és així.
Primers de Lliga. M'entén el que t'ho diré. Vale, d'acord. Poder l'equip del Girona és petit i poder no podrà mantenir aquest ritme, però sí creuen que poden mantenir el ritme d'estar entre els quatre primers i jugar a la Champions. Que crec que és la il·lusió de la gent d'aquí, eh? Vull dir, creu que el Madrid ens deixi guanyar la Lliga, eh? Vull dir, sí, això no ho ha ningú. De més a menys, perquè, pobret, té bastant feina per seguir viu.
Josep, ja saps com som els periodistes d'aquí del Fabricació. Es pensa ja, penseu ja, Girona pensa ja en la temporada que ve?
No.
Si marxés Mitchell, no sé, creus que Xavi Hernández engrescaria l'afició?
No. La gent no pensen que Mitchell s'anirà.
No.
Pensen que la direcció tècnica del Girona... si estem a la Champions, portarà jugadors. Mira, la gent pensa a Girona, pensa una cosa molt fàcil. L'any passat se'ls van emportar en Riquelme, que no era nostre, en Romeu, que se'n va al Barça, i se'n van emportar en Castellanos, que era el gran delanter.
Hòstia,
ha fet punyetes. La gent va fer punyetes. Ja està, perdona, vam portar quatre nanos, el col, el de xef, i estem. Per tant, la gent confia en la direcció.
Confiança. Josep, veurem què passa aquesta nit. Que veurem què passa aquesta nit contra l'Atlètic de Bilbao.
Treballa, La gent avui és dilluns, treballa. La gent irà just al partit. Girona juga fora, per tant, la gent iran a veure el partit just quan acabin de treballar. Vull dir, ja està.
Bueno, escolta, quin és el menú que més ha sortit aquest migdia, a mig camí?
El menú de migdia?
Sí.
No hi ha menú de migdia.
Fantàstic.
Hi ha plat, i beguda, però si vols te dic el plat.
I tant, quin és el plat que més ha sortit, Josep?
És que jo sóc una mica... En casa sóc una mica de... Com t'ho diré jo?
Com ho diràs?
Clàssic. O sigui, hi ha pollet de forn, hi ha... a veure, deixa'm-ho dir, hi ha fricandó,
hi ha
rostit de festa major, hi ha...
Bo.
Hosti, hi ha més coses.
Espera't,
quedem a mig camí. Faves. I ens estem reunint de fer el bocadillo, el bocata d'entrepà de mitja.
Ah, el que vam proposar nosaltres, Mercè.
Quin era? El de mig, què era?
Sí, rumiant. Crec que podia ser...
Recordem-ho.
L'entrepà de...
De calamars, no?
Amb allioli.
Amb allioli. Bo.
Per barrejar una mica.
Pensa tu, Josep, tornem a trucar.
De mai, mai, que també molt típic en aquí.
No, és típic això. Josep, anem ràpids, perquè hem de tallar la connexió, que val quartos, però necessitem saber una previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora al bar mig camí de Girona.
Estem a zero. La gent està treballant. Estem
zero?
De partit. Sense gent de partit. Home, no, zero no.
No, però és un dir.
No és com un partit quan juga el Girona aquí.
Clar.
Que hi ha 200 o 300.
Clar. I el temps, previsió del temps d'aquesta hora, Josep?
Perfecte. Fa un dia estupendo, tenim sol, és un dia primaveral.
Fantàstic.
Hi ha alguna mosca i tot que ha sortit fora de...
Les mosques.
És molt gironí, molt gironí.
Gironí, tu.
Josep, ja per acabar, previsió del resultat d'aquesta nit. Josep, va.
Vinga.
Què passarà? Quin resultat final d'avui contra l'Atlètic?
Avui?
Sí.
Home, doncs jo crec que 1-2 estaria bé.
1-2. Punta, Ferran.
1-2.
Josep, demà parlem.
1-2.
Molt bé.
1-2, com el grup. Val, que vagi molt bé, Josep.
Vinga, gràcies.
Adéu.
A vosaltres, adéu-siau.
Vagi bé, adéu. En fi, ens hem quedat així com una mica, no hem entès res,
gairebé,
no?
Amb la descripció dels plats que ha fet, ja gairebé que ha fet el rotet després de menjar, jo, perquè, home...
Tu ho diràs.
El pollastre festa major...
Ja veuràs.
Nois, què? Ha dit U2.
U2.
Mala sonta.
Però és que, clar, això és que el Girona perd...
No, perquè juguen
a
Sant Mamés.
Imagina't.
El Josep ho té tot controlat, home.
Home, t'ho diràs.
Quin ensurt, clar.
Posa'ls
U2.
Posa'ls U2. Això és que està tot pensat. Jo he parlat amb el Josep. U2.
Tot està connectat.
Estan a Las Vegas, a Nevada, els U2.
Sí?
Fem una cosa amb... Clar, és que veus, ja et dic Marginet, vull dir, li hem dit de totes les maneres
jo
possibles.
Això ho veia venir,
sí.
Com vulgueu.
I per això has dit, digueu-me com vulgueu.
Tira endavant.
Vinga. Fem una cosa. Iniciem aquestes notícies vintage, avui amb l'U2, que ens proposava el Josep Portós. Resultat... Tu, Uri, no dius res, és que et veig que estàs...
És que jo hi ha una cosa que aquí se'ns està escapant, que és que al Barça potser li convé que el Girona perdi, I quedar segons.
Sí.
Aquí la pregunta és, de quin equip és Catalunya?
Tens el Poqui per aquí. Posa el Poqui, home. A veure, tu... Els teus...
¡Adelé!
Ja està.
Sí!
Sí, jo ho entenc, això. Perfectament, però...
Tu vols que guanyi l'Atlètic? Doncs va.
No, a mi és a mi, jo ho diu Valverde.
Anava a dir, l'Atlètic també.
Paula també.
Fa mandra.
Si l'únic equip il·lusionant de Catalunya... És el Girona.
És el Júpiter.
Ah, és el Sant Andreu.
L'Europa és de pijos. No, l'Europa ara no, és massa de moda.
El Sant Andreu.
1-1 i endavant amb el programa.
Vinga, va, doncs endavant amb el programa. Cap on ens portes?
Amb curum salut faig com el Martín Dauté i si no em surt bé és perquè, saps? Si faig algun gall és perquè la cançó és molt difícil.
És culpa de direcció.
Sí, sempre.
Doncs m'estreno amb les notícies vintage i avui viatgem fins al 19 de febrer de 1993. Molt bé, aquest concert. Molt bé.
Hem dit galls? Doncs vinga.
Era un divendres.
Divendres.
He triat el 1993 perquè ja que és el primer dia he pensat l'any que vas néixer.
Ah, molt bé.
Vaig néixer el 93. Si voleu fer números, aquest any en faré 31. La flor, de la vida.
Sí, quan fas anys?
Crec que faig baixar la mitjana d'aquí la taula. Bé, ja en parlarem.
El març, no era?
Sí, al setembre.
Al setembre.
Gairebé, Mercè. De març a setembre, res.
Quin dia?
el 9 de setembre. Ai. El 9 del 9 del 93. Per si algú... Si us apunteu, l'any que ve em
felicitareu. Sí, ja ens en recordarem, ja.
Algú que em feliciteu. Era un divendres, que venia calent, que perquè, a part de ser Carnestoltes, perquè sabeu que el Carnestoltes puja i baixa i fa tot allò, no?
Què?
Com la Pasqua, que puja i baixa.
Ai, sí, ja estava al setembre, perdona.
No és sempre el mateix dia.
No, he tornat el 19 de febrer del 93. Sí. El 19 de febrer del 93, que era un divendres, i era divendres de Carnestoltes.
Sí. Perfecte.
Però és allò que es fa dues setmanes, però ara...
Ara sí.
I el Diari de Barcelona, aquell 19 de febrer, portava la notícia d'un concert per celebrar els 30 anys de carrera de Raimon. Raimon.
Pensava que no arrencava.
No, costa,
la cara al vent, el cor al vent,
pujava de València.
Les mans al vent, els ulls al vent del món.
Un concert que se celebraria al Palau Sant Jordi, celebrant els 30 anys de carrera de Raimon, el 23 d'abril. Per Sant Jordi.
Veus?
Tot molt redundant. El Sant Jordi, Sant Jordi. Jo n'hi participaria en tot d'amics seus, entre els quals hi havia el Quico Pi de la Serra, el Joan Manuel Serrat, el Paco Ibáñez, no el cantant, no el que...
El caricaturista.
Exacte, el que cantava, sí, i tocava la guitarra. I Ovidi Montllor, entre d'altres. Qui no hi va participar va ser Lluís Llach. Aquí Raimon tirava una mica de bif. Bif? Es diu bif?
Sí.
Si em preguntes a mi que sóc el veterano, et dic jo que...
La Medi diu que sí. Que
bif,
és
el bif, vedella en català, no? Una mica
sí,
com de...
Es tirava una mica els plats pel cap.
Vedella. Exacte, els plats pel cap, que ja ha sigut tota la vida.
Sí.
Concretament deia, en Raimon deia que el Lluís Llach està en un altre tringlado molt diferent del meu.
Coroi.
Les coses que jo faig a ell li interessen poc o gens. No estem en la mateixa ona.
Mare meva. Fort, això, eh?
Benvinguts aquí a Tomàquet versió vintage, una miqueta. Aquí no ho sabíem, però teníem... no sé si ho sabíeu, però hi ha un conflicte obert entre Lluís Llach i Raimon.
Com un eufemisme d'una cosa molt més gran.
És un eufemisme, home...
És la punta de l'iceberg, Uri.
No estem en la mateixa ona, dir que no estàs en la mateixa ona...
Això és tela.
Sí.
Això és tela.
Això fa mal.
Què va passar entre Lluís Llach i Raimon? Per què no eren amics? Enveja, competitivitat... Es van enamorar i un va rebutjar l'altre i per despit no el va convidar al seu macroconcert? No ho sabem.
Podria ser.
El que sí que és veritat és que Raimon potser es va passar de frenada dient que Lluís Llach estava en un altre tringlado. Però jo els veig bastant en el mateix tringlado,
sí.
No?
Sí.
Mira, t'anava a dir el mateix.
No? Vull dir... Un amb la guitarra,
sí.
Amb el piano.
Sí.
Però els dos més o menys toquen...
Canten.
L'estil, sí. S'assembla.
Fan aquesta cosa com que criden, no?
Sí.
Bueno, que...
Sí.
Jutges...
Sí, podíem haver entrat també amb algun gall de la Miley Cyrus, entre Miley Cyrus i Lluís Llach.
En podríem trobar.
Pot ser. En qualsevol cas, aquesta discussió és la versió nostrada de Paul McCartney versus John Lennon, per exemple, o entre Lady Gaga i Madonna.
Per exemple.
Són en on Lady Gaga seria clarament Lluís Llach i Madonna Raimon, no? Esteu d'acord
sí,
amb
sí,
mi?
Sí.
Més o menys?
És que no? Em ve el cap, sí.
Ho dius per la 13, no? Sí. Lady Gaga porta uns dissenys arriscats i Lluís Llach porta aquell sombrero.
El sombreret, exacte. Però sí, per acabar i passar pàgina del diari, en Raimon es justificava per cantar en català. Aquí en tenim un altre, eh? En contra de les opinions que deien la gent que cantar en la nostra llengua és tancar-te portes. Això encara passa ara.
Sí.
Això encara passa ara.
Sí.
Ell reivindicava dient que jo he fet el meu ofici per tot el món. I no li ha canviat... I no ha hagut de canviar...
No ha tingut problemes.
La cosa no ha canviat gaire, però seguim justificant-nos per parlar en català, per dir bon dia i per pensar en català.
Poca més.
I acabem amb una notícia artística, també. El nen artista de 3 anys que aconsegueix vendre 6 peces.
Carai.
De la bronja i el pinzell, l'ull de mosca, l'ull de mosca. De la bronja i el pinzell, l'ull de mosca.
6 peces de Lego?
Sí, a mi, 6 peces podrien
ser de Lego.
6 peces de Lego.
El mercat negre del pati de l'escola.
Però el 1993 ja teníem aquesta... aquesta tonteria, aquesta cosa de ara anem a vendre pintures de nens de 6 anys.
Sí.
Sí. Això va ser un noi, un nen, una canalla, feia primer de primària, si no P5, perquè és allò, 6 anys han d'estar entre una cosa i l'altra. Es deia Eduardo Aizpun, de 3 anyets, i exposava a Tableau Noir. Tenia nom. Tableau Noir.
Molt bé.
No, una galeria, és això?
No, és el nom de l'exposició.
Seva.
Tableau Noir.
Carai, bé.
Eduardo, com vols que es digui? Tableau Noir.
Bon
així,
nom.
Així es va quedar.
I no era francès, aquest noi?
No era francès.
Oh, carai. No, sí que era intel·ligent.
La seva primera exposició la va fer al manantial del carrer Escudellers. Això sí que és el puesto. Mm. És que aquestes coses de l'Artisteu es lien amb els noms.
Això suggereix que hi ha un manantial al carrer Escudellers, i no és el cas.
I no és el cas.
No té pinta.
Al carrer Escudellers hi ha d'altres coses. Un manantial?
Aiguaneta, no.
Al nen li van fer pintar en una pissarra, amb guix, i les van exposar i en van vendre 6.
Carai.
La combinació perfecta entre obligar a treballs forçats a una criatura i l'estupidesa humana, no? Acaba resultant en això.
Pobret.
No, pobre criatura.
Tan petit. Pobre nano.
Se sap qui va comprar, això?
No se sap qui va comprar.
El pare,
jo crec,
la mare...
La tieta, el tiet... Jo crec que qui ho va comprar ara mateix li fa vergonya dir-ho. He investigat, aviam si Eduardo Aizpun havia continuat la seva carrera meteòrica després d'això, i efectivament... No he trobat cap exposició més que hagi fet. No.
Però és que sou més o menys de la mateixa quinta, no?
Sí, clar. Si ell el 93 tenia 6 anys, ara en té 36.
Deixa't estar. Tu sí que ets un nen prodigi.
Li hem de demanar, Eduardo, si ens estàs sentint...
Home, que et faci notar, no?
Digue'ns alguna cosa, que potser és pintor i no l'he trobat perquè està en contra de les xarxes socials i totes aquestes coses.
O ha canviat.
O ara firma com, no sé...
Tableau Noir.
Tableau Noir. Podria ser que li quedés aquest nom.
Fem la crida.
Tableau Noir.
Hem passat ja al punt de 2:15 de 4 de la tarda.
Ui, anem tard avui.
Marginet, molt bé.
Què, et sembla
ara
bé?
Molt bé. Ara li has dit Marginet?
Continuar?
Sí, cada dia diferent. Jo crec que sí.
Sí? Continuarem?
Sí, home, sí. Perfecte. Tu et deus amb cor.
Sí, demà potser més notícies d'aquestes.
Torna.
D'algun altre any. Sí, ja vindré. Amb els calçotets vermells.
Sí,
sempre.
Fem una cosa. Marxem a publicitat perquè hem de fer la digestió, que encara no l'hem fet.
Home, i tant.
Avui hem dinat puntuals amb el Francesc. Llavors, Ejarque, amb qui faràs la digestió avui?
Doncs mira, avui parlarem de l'impacte del Mobile World Congress, que això ja és la setmana que ve. 95.000 visitants que arribaran per aquí a Barcelona. Espero que no arribin tots de cop. Més de 350 milions d'euros, a veure si ens n'arriba algun, d'impacte econòmic a la ciutat. I per valorar tot plegat, saludarem el José Antonio Donaire, que és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. La Mercè Raga ha sortit un moment ja buscant entrades pel Mobile World Congress, que, com us hem dit fa uns minuts, doncs estem a una setmana que COVID obri portes a aquesta nova edició del Mobile. Un esdeveniment, ja ho sabeu, de grans dimensions, que porta a Barcelona les principals marques de tecnologia del món per presentar les seves millors novetats. El Mobile, ja sabeu, que és la fira més important del sector i una de les més emblemàtiques de tot el món. Barcelona l'acull des del 2006, però cada nova celebració desperta debats, crítiques i també dubtes sobre la viabilitat i l'impacte d'aquestes noves edicions. Per una banda, la Fira posa el nom de Barcelona a l'agenda mediàtica del món empresarial i mediàtic del món, i durant aquests dies que dura, concretament 4 dies, arriben a la ciutat doncs, un gran número d'empresaris, treballadors, operaris, visitants, el que implica un bon volum de negoci per la restauració, però també, evidentment, moltes contrapartides. I recordem aquesta xifra de 95.000 visitants que s'esperen a aquesta edició del 2024. Per tot plegat, doncs, hi ha veus crítiques que diuen que aquests diners no arriben als ciutadans, els diners, evidentment, derivats d'aquest congrés, i, en canvi, sí que en patim doncs, els problemes derivats d'aquest macrocongrés, especialment per temes de mobilitat. Per tot això, per valorar aquest impacte del mobile a la ciutat de Barcelona i en extensió a tot el territori català, és un plaer saludar aquesta hora el José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. José Antonio, bona tarda, com estàs?
Pues molt bé, bona tarda, com esteu?
Molt bé, doncs això, expectants, estem a punt, ara dèiem les xifres, 95.000 visitants esperem rebre aquí a Barcelona. No sé si tu consideres, José Antonio, que malgrat tot el mobile és una bona notícia pels barcelonins.
Home, sense cap mena de dubte, el mobile és un recurs de primer ordre que té la ciutat. En primer lloc, i no és gens menys preable, perquè 96.000 persones generar un impacte directe molt important, directe i indirecte. Però en segon lloc, perquè, i això ens hem d'acostumar amb les fires, el que fa és estimular el desenvolupament d'activitats econòmiques que prestigien la ciutat. És a dir, el mobile permet que Barcelona sigui una de les capitals d'innovació en el sector del mòbil. I aquesta és una qüestió que sempre hem de considerar quan veiem una fira.
No sé si, clar, tu parlaves, José Antonio, hi havia aquest debat, però tu dius que definitivament doncs, sí que el mobile és una bona notícia per Catalunya i pels catalans. No sé quin sector consideres tu que és el més beneficiat, no sé si hotels, bars, restaurants, perquè aquí tothom en treu profit.
Sí, ho sabem aproximadament perquè hem mesurat quin és l'impacte indirecte del turisme. O sigui, hi ha un impacte directe que és molt fàcil de calcular, perquè els turistes essencialment el que fan és gastar en el sector de l'allotjament, en el de la restauració i també en el comercial, en el shopping. Per tant, aquests tres són els sectors més directament afectats per l'impacte directe, a banda de la mobilitat, que també té valor, però també hem de tenir present que tots aquests sectors necessiten matèries primeres i necessiten serveis. És a dir, un equipament de restauració necessita pues, productes d'alimentació, necessita begudes. I sabem que el sector agroalimentari, per exemple, té un impacte indirecte molt important perquè genera una demanda induïda molt superior a la que tindria doncs, el consum directe a la ciutat. I a més, amb un preu, amb un valor que s'obté d'aquests recursos superior al del resident.
José Antonio, no sé, em sembla que ens consta que estàs al cotxe, no sé, et sentim amb una mica de dificultat. No sé si estàs amb els mans lliures o on et tenim en aquests moments.
Sí, estic intentant trobar un lloc on aparcar i espero que dintre de mig minut ens sentiu una mica més bé.
Perdó. Fantàstic, fantàstic. És molt interessant el teu anàlisi. De fet, ja havíem parlat amb tu, José Antonio, en altres, en diverses ocasions, per valorar també l'impacte del turisme, no només potser el turisme del que estem més habituats, sinó també aquest turisme de congressos, no?, que omple la Fira de Barcelona i tantes altres fires del territori català, doncs això amb tantes i tantíssimes persones. Ara dèiem, 95.000 visitants que vindran aquí a Barcelona amb aquesta Fira del Mobile. Com valores aquesta xifra? És a dir, sí, després de la pandèmia, ara ja que sembla que finalment l'hem deixat enrere, José Antonio, si és una bona xifra i posada en perspectiva la resta d'edicions, hem d'estar contents i optimistes de cara a aquesta i futures edicions del Mobile?
Sí, bueno, en primer lloc hem de saber que aproximadament un dia estàndard a Barcelona hi ha 170.000 turistes. És a dir, qualsevol dia de l'any, de mitjana, la ciutat acull 170.000 turistes i 270.000 visitants, si hi afegim excursionistes o turistes que estan allotjats en altres localitats. Per tant, aquest volum de persones, aquests 96.000, que solen estar 4 dies, són un volum important, però en el fons no distorsiona tant com ens imaginem la vida de la ciutat, perquè Barcelona ja és una ciutat que està acostumada, o que en el seu model d'atracció turística ja està acostumada a rebre un contingent molt superior de visitants. La diferència respecte doncs, al volum de turistes mitjà és que la despesa d'aquest contingent és entre 4 i 10 vegades superior a la d'un turista convencional. I això, lògicament, té un impacte doncs, en tot el sistema turístic. I pel que fa a quin és l'impacte, pensa que, bueno, que totes les ciutats del món estan lluitant, com és obvi, per atreure aquest tipus de fires, i especialment la del Mobile, que és una fira tecnològica que té un enorme impacte també per la marca de la ciutat i per la marca del territori. I llavors, jo penso que hem aconseguit associar la marca del Mobile a la ciutat de Barcelona i ha generat un network, un sistema de relacions entre les persones que hi col·laboren, i veig difícil, almenys en el termini mitjà, que perdem aquesta fira, que seria una molt mala notícia per la ciutat.
Dius que, José Antonio, aquests turistes de congressos, especialment els que venen ara durant el Mobile, es gasten entre 4 i 10 vegades més que els turistes, no?, que tenim la resta d'any, o gent que ve aquí a Barcelona a fer exclusivament turisme. No sé en què es gasten aquestes, és a dir, aquests diners, aquestes sumes, i si això afavoreix la inflació de preus també en molts sectors i acaba, per tant, repercutint als que vivim a ciutats com Barcelona.
A veure, en què es gasten els diners? Se'ls gasten en tota la cadena de valor turística. Se'ls gasten en allotjament, per descomptat, que s'incrementa moltíssim, com sabeu, el preu mitjà d'habitació com a conseqüència del Mobile.
De fet, José Antonio, també hem sentit ja alguns hotels, o molts hotels de Barcelona, que ja estan plens una setmana abans que obri portes al Mobile.
Sí, no només la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana, també rep l'impacte d'aquesta activitat, no? Doncs és l'allotjament que incrementa notablement el preu i després és la resta d'activitats econòmiques, sobretot, deia abans, el sector de la restauració, especialment el de gamma alta, que bueno, ja té uns preus fixats, no? I que no és que incrementin els preus perquè és un fenomen puntual, sinó que el que fan és optar per un model o per un perfil de restaurants de gamma alta i també influeix molt en el sector comercial. Jo vull incidir en això perquè és un sector que està patint, que està patint els efectes de l'e-commerce, del comerç electrònic, i el turista és un dels pocs usuaris que, bueno, que lògicament no fa e-commerce, no? Que fa comerç directe i que ajuden determinats perfils del sector comercial doncs, a mantenir aquesta estructura. Aquests són els tres àmbits en els que més incideix. Ara, tot element sempre té els seus perjudicis. I és veritat que, per exemple, doncs, això ho sabem les persones que vivim a Barcelona, durant el Mobile, doncs, per exemple, la mobilitat es nota més, especialment en l'accés a doncs amb un taxi, en la congestió en determinades àrees, o potser en l'accés en determinats restaurants o comerços, sí que hi ha una punta. Ara, la inflació només es nota en el sector de l'allotjament, que és un sector on el resident, lògicament, doncs no queda afectat.
Clar, bé, com dèiem, falta una setmana per l'inici d'aquest Mobile, per tant, això tot just comença. De fet, encara no ha començat, ja n'estem parlant. José Antonio, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, segur que tindrem ocasió de tornar-ne a parlar perquè és un tema interessant i veurem també aquestes repercussions econòmiques a la ciutat de Barcelona, aquesta edició del Mobile. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, José Antonio. Bona tarda.
Una salutació. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable.
La vitamina C contribueix a la funció immune normal i protegeix de l'oxidació. Bit C1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit C1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Un minut i tres quarts de quatre de la tarda. Pau Massip.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
El temps que tinc i a sobre es distreuen.
Ja queixant-se, ja queixant-se.
Ah, molt bé, molt bé.
Escolta.
Què?
Aniràs de mobile.
Ah, no sé.
Ara que parlàvem del mobile.
M'han confirmat l'acreditació.
Això és...
Però jo mai sé... No, perquè és complicat,
Però això és un món, l'acreditació de mobile.
L'acreditació.
Però tu...
Vaig a veure...
Segur que
vas
a tu t'ho donen tot, sempre.
Dues fotos...
Fotos, també.
Dues fotos de cos sense... No, no, però has d'enviar la... has d'escanejar el DNI,
sí.
Llavors has d'enviar una altra foto...
No, és com...
I amb intel·ligència artificial comproven que siguis la mateixa persona, els del mobile. Sí, sí,
I
sí.
Han verificat que ets
I
Pau
han verificat
Massip.
Que sóc jo ja tinc l'acreditació la setmana que ve. On no m'han convidat és el sopar que es fa diumenge.
Això mateix.
El sopar de diumenge.
Què hi passarà?
Aquest sopar, mira, hi haurà canvis, perquè un dels convidats és l'alcalde de Barcelona. Els últims 8 anys era l'alcaldessa de Colau.
Claro.
Hi havia cert debat, certa polèmica, perquè algun any no havia saludat el rei... A la taula sí que se seien junts, però a vegades pues, es posaven com així mig d'esquena que no es parlaven, i aquest any, en canvi, hi haurà el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i es preveu, clar, que sigui tot més cordial.
On
i...
la fan? On fan el sopar? El...
Aquest no ho sé. Normalment, els últims anys l'han fet al MNAC.
Al MNAC. Al MNAC, és
sala...
veritat. Preciós, a la sala Oval.
Sí, exacte, i l'adapten. De fet, és on... Mira, la setmana passada ja van fer el sopar, la gala dels 100 anys de...
A Cadena Ser.
A Cadena Ser, de Ràdio Barcelona. I...
En els seus inicis. Espectacular. La vas veure o no?
Sí.
Presentada per Andreu Buenafuente.
Doncs allà ho fan, i ja et dic, aquests canvis. A vegades, també, per exemple, el president Aragonès tampoc ha saludat oficialment el rei. Bé, aquestes coses, sempre hi ha aquests temes.
Sí.
Però després hi seuen tots i sopen tots.
Tots
i...
amics.
Sí.
No. Bé. Doncs aquest sopar oficial de gairebé una inauguració, perquè el dilluns comença aquest Mobile World Congress.
Sí, del 26 al 29 de febrer, la setmana que ve.
On hi serà en Pau Massip.
Sí, sí.
I ens explicaràs coses, no?
A veure,
què
hi ha.
Faràs connexions o no amb el Fabricació?
Suposo, no ho sé. Ja, és que ja saps, Mercè, em demanes coses que no sé, i de les coses que menys sé és...
De com anirà
la setmana que ve.
Porta't pastilles de gingebre.
Per què?
Perquè la Harker l'any passat se'ns va marejar.
Bueno, però perquè jo, tu... la Marta...
Bueno, tu fes-me cas.
És dèbil.
Pobre Marta.
Es mareja fàcil.
Pobre
és
Marta.
És el marejar fàcil. On te va pujar? Allò
a
del
tot.
Cotxe, allò del...
A tot. Tu fes-me cas. Bueno, ja connectarem amb tu. Just el moment en què pugis al cotxe, connectarem.
Vols
bueno,
sentir...
Escolta,
digues. Que se senti en directe per Ràdio Estel com...
Com et mareges.
Com de, sí, no, sí, el que fas després de marejar-te.
Va, Pau, que tenim poc temps avui.
Ah, ja
estem
vas
estem molt xerrameques, perquè necessitem saber... Bueno, jo vull valoració del que va passar ahir a Galícia, i suposo que faran valoració també a tots els partits.
Sí, la majoria s'han anat reunint avui els comitès executius, les direccions del partit. De fet, aquesta tarda, a les 5, està previst que Alberto Núñez Feijóo participi a la reunió de la Junta Directiva del PP gallec a Santiago de Compostela per valorar aquests resultats, aquesta majoria absoluta que ha aconseguit el PP amb 40 diputats. I demà es reunirà el Comitè Federal del PP a Madrid amb tota la cúpula, tots els... citats, tots els presidents autonòmics, bé, tots els representants del partit, sí, sí. A veure, realment, jo vaig estar mirant els últims sondejos que hi havien, que, clar, recordem que aquí la llei prohibeix publicar-los l'última setmana, des del dilluns. El dilluns abans de les eleccions es poden publicar els últims, de dimarts a diumenge no n'hi ha cap, però això no vol dir que no se'n facin, sobretot els partits segueixen fent-ne per valorar, per veure com van les tendències. I el tema és que des del PP també van explicar que, en el fons, tot aquest hype, tot aquest moviment que s'havia creat al voltant del BNG, del moment de canvi, del moment d'aconseguir trencar amb aquesta majoria absoluta amb ells, de fet, en certa mesura, també els ha beneficiat, perquè ha provocat que molta gent que votava PP i que es podia haver quedat a casa donant per feta la victòria, doncs s'ha acabat mobilitzant. Realment la participació ha estat extraordinària, molt elevada, la més alta d'unes eleccions autonòmiques a Galícia des dels anys 70, des de la fi del franquisme. La pujada del BNG és espectacular, és una cosa increïble, també. Em sembla que pujava...
Fins al 21, és? O no, quants...
26 escons. De fet, sí que, perquè sempre es qüestiona també, l'enquesta a peu d'urna la va clavar perfectament, li donava 25-26 al BNG, li donava 9-10 als socialistes, que al final n'han tret 9, però és que el BNG ha aconseguit gairebé 468.000 vots, un 31,6% i una crescuda de 7,8 punts, és molt exagerat. I el Partit Popular creix de vots, o sigui, en el nombre total de paperetes que s'han comptat a les urnes ha augmentat, però en comparació amb les de fa 4 anys, que van ser en les que es va presentar Feijó, en percentatge ha perdut percentatge, tot incrementar vot, perquè realment s'ha mobilitzat part del seu electorat, però ha sigut una mobilització, com si diguéssim, progressiva. En canvi, el creixement del BNG és tan explosiu. S'ha imposat, de fet, el Bloc Nacionalista Gallec, que això ja era una tendència que ja es preveia i que fa unes setmanes jo ja havia llegit que era el més probable que passés, el Bloc Nacionalista Gallec ha guanyat a Vigo, que és la ciutat més gran de Galícia. I el que diuen, també, primer, hi ha dos elements. El Bloc Nacionalista Gallec creix, es consolida com a gran partit de Galícia, el segon partit, i el líder de l'oposició, que això ja ho tenia, amb una distància més curta dels socialistes, i el que sí que es diu és el Partit Popular té un vot molt rural, força envellit, conservador, i en canvi el Bloc Nacionalista Gallec té un vot molt urbà, em sembla que deien que era un 50% dels joves, o sigui, té un vot molt jove, per tant és un vot que no... Que té anys per poder seguir votant. En canvi, el vot del Partit Popular és un vot que es va acabant.
Que cada vegada, clar.
Llavors, potser aquesta vegada no, però, clar, si es manté la feina que han fet aquests 4 anys de legislatura, doncs, bé, aquest canvi...
Doncs veurem aquestes reunions que
sí,
tindrà lloc...
Sí, aquesta tarda a les 5 a Galícia i demà a Madrid.
M'interessa molt, Pau, també que ens destaqui, sobretot pel que fa a l'agenda de la setmana, important el pla de sequera.
Sí, hi ha un ple de sequera monogràfic aquesta setmana, comença demà també i fins dijous. El Parlament es debatrà sobretot de les mesures que està duent a terme el govern de Pere Aragonès per fer front a la falta d'aigua, a la sequera... i al final a la crisi climàtica que ho està provocant. Sí que és veritat, i tot apunta, que si no hi ha pluges i la situació no canvia, la gestió de la sequera serà un dels grans temes que aprofitarà sobretot el Partit Socialista per combatre, o sigui, com a arma electoral, per desgastar el partit, per desgastar Esquerra Republicana i intentar Salvador Illa aconseguir la victòria al Parlament.
Mira, parlant de desgastar, reunió també important del Consell General del Poder Judicial per parlar, Pau, sobretot, explica'ns una mica aquesta renovació, si us plau, o sigui, o aquesta reunió que ha de tenir lloc.
Clar, hi havia moltes coses que estaven pendents de les eleccions a Galícia. Una és la renovació del Consell General del Poder Judicial. Ja va haver-hi una primera trobada que vam explicar a Brussel·les. El comissari de Justícia, Didier Reynders, fa com d'àrbitre, de mediador. El Partit Popular va demanar un mediador europeu. I avui hi ha la segona reunió. S'havia de celebrar la setmana passada. El que passa és que el negociador del Partit Popular, que és l'Esteban González Pons, tenia la grip i ho van haver de cancel·lar. I al final s'ha celebrat aquest dilluns amb el Félix Bolaños, el ministre de Justícia i relacions amb les Corts, no sé ben bé quin nom té, que és... Presidència, perdó, ministre de Presidència i Justícia, i Esteban González Pons. Clar, el tema aquí està en com es desencalla aquest...
Home, que aquest desllorigador, vull dir, és que què ha de passar perquè es doni ja aquesta renovació, Pau?
És que, clar, ara el PP... amb els resultats de Galícia se sent molt fort.
S'ha enfortit, no?
S'ha enfortit molt. Aquest matí hi havia un esmorzar informatiu a Madrid amb Isabel Díaz Ayuso, que era una de les líders del PP que estava més a l'expectativa del que passés, perquè molts deien que si Feijóo... Si el PP no guanyava Galícia, es donava per fet que el poder de Feijóo ja no tenia res on aguantar-se i, per tant, el seu lideratge al partit estava molt qüestionat i començaria una crisi interna. No ha sigut així. De fet, Feijóo surt molt reforçat. Tant és així que aquest matí qui l'ha estat reivindicant en aquest esmorzar justament era Ayuso. Ayuso, que ha dit Feijóo 40, yeah. Sánchez 9, referint-se als diputats de Galícia. Clar, llavors... És veritat que ara mateix, amb aquesta situació... De fet, tots els missatges que ara estan sortint des del PP és aquest mateix. Sánchez està en crisi, des de que Sánchez governa està perdent totes les eleccions als parlaments autonòmics, no té suport territorial, l'amnistia li està passant factura, etcètera, etcètera. Clar, realment... Quin incentiu pot tenir ara el Partit Popular per voler renovar un òrgan de poder judicial que, a més, té majoria conservadora, per tant, que l'afavoreix. És complicat que hi hagi un desllorigador a aquesta situació del Consell General del Poder Judicial. Sí que és veritat que els socialistes, la carta que volien jugar era... dir, d'acord, doncs si això no renova aquest Consell General del Poder Judicial, més enllà de prendre decisions, una de les grans tasques que té són els nomenaments, ja no només nomenaments de jutges en certes posicions concretes, sinó fins i tot jutges que... O sigui, qüestions de carrera dels jutges, d'antiguitat, de places que els hi permeten cobrar més... ara i cobrar sobretot més quan tinguin pensions, etc. I si tot això es paralitza, els socialistes confien que sigui el propi sector judicial qui pressioni el paper per forçar aquesta renovació.
Veurem, recordem. El Consell General del Poder Judicial, que moltes vegades la gent nosaltres donem per...
Sí, que saben què és.
Que és l'òrgan de govern dels jutges.
És això, decideixen...
Són els que... L'administració.
Sí, és un òrgan de govern diferent d'un govern polític, perquè al final els jutges tenen... més llibertat i al final també apliquen unes lleis que estan escrites. És això, és més organització interna
i administració, si algun jutge que faci alguna cosa malament, perquè en parlem en plata.
Exacte.
Doncs ells són els que criden l'atenció.
Però sí que és veritat que la renovació del Consell General del Poder Judicial és una de les grans preocupacions de la Unió Europea pel que fa a Espanya. Sí, sí, és un tema que reclamen
sentit,
que es desencalli. Clar, tot això també passa... Didier Reynders, d'aquí no res, deixarà el seu càrrec. al juny hi haurà les eleccions europees. Tot això ara és molt circumstancial, perquè si d'aquí uns mesos canvien les majories a Europa i tot apunta que la dreta encara tingui més pes, el PP encara tindrà més recolzament també de les institucions europees pels seus posicionaments.
Mira, parlant de posicionaments, importantíssim, ens marquem a l'agenda aquesta setmana dimecres pel que fa al futur de Julian Assange.
Sí, dimecres els tribunals anglesos han de decidir si l'extradeixen o no als Estats Units. Aquesta setmana la seva dona deia que si se l'envia als Estats Units, clar, aprofitava una mica la situació internacional i feia un paral·lelisme amb Navalny i deia, si se'n va als Estats Units, aquest noi es morirà a la presó, com ha passat amb Navalny.
Doncs ja, veurem, això és dimecres, Pau?
Dimecres. Ha de saber alguna cosa, sí.
Paula, fem una cosa, un minut, i escoltem a la Sandra Gómez amb les notícies de cada hora, però posa'm una mica de cacau meravellau d'aquest que tenim a partir de les 4. Posa'm una mica de Xavier Cugat. Ai, com sona això? Saps qui és?
Sí, home, sí. Una de les estrelles catalanes més importants de la cultura del segle XX.
Saps quants anys?
És molt poc reivindicat, aquest home.
Però saps quants anys va viure a Catalunya, Xavier Cugat?
Pocs, molt pocs, no?
I quan
va venir...
12 anys va viure al Ritz.
Exacte.
Els seus darrers.
A retirar-se i va viure... Has de tenir molts diners per poder viure 12 anys en un hotel de luxe com és el Ritz, eh?
O no.
Vols dir que va deixar...
Saps qui ho sap tot? El nostre cacau.
Sí.
Jordi Puntí acaba d'escriure el meravellós confeti, que el tindrem d'aquí res, després d'escoltar la...
Premi
Sant Jordi 2024. Ben atents a aquesta conversa, però abans gràcies, Pau, cap a la Sandra i tornem.